A continuació, us presentem el programa Les Aules Parlen, l'espai dels alumnes de les escoles gironines a Ràdio La Buena. Tractaran temes que els afecten a ells i ens afecten a tots.
Benvinguts i benvingudes al nostre podcast d'avui. En aquest episodi ens endinsarem en un tema profundament dolorós, però també imprescindible de visibilitzar, el maltractament infantil. El maltractament infantil és una realitat que afecta milers d'infants arreu del món, però aquesta sovint es manté oculta, amagada darrere de portes tancades i silencis. Aquesta problemàtica no es limita només a les agressions físiques, també pot prendre la forma d'abús emocional, negligència o abús sexual, i té un impacte devastador en el desenvolupament físic, emocional i social dels nens i nenes que ho pateixen. Segons l'Institut Català d'Acolliment i d'Adopció, cada any es detecten més de 2.000 casos de maltractament infantil. Com a societat, sovint ens consta mirar de cara a aquestes situacions. El maltractament infantil no només és difícil d'identificar, sinó que també ens confronta com a responsabilitat col·lectiva de protegir els més vulnerables. Però com podem fer-ho? Quin paper tenim cadascun de nosaltres? Especialment aquelles persones que treballen en contacte directe amb els infants, com a educadors o docents. En aquest episodi explorarem aquest tema des de diferents perspectives. Començarem definint què és exactament el maltractament infantil i quines formes pot adoptar, és a dir, quin tipus de maltractaments hi ha. Parlarem dels senyals d'alerta que poden ajudar a identificar possibles casos i de com actuar de manera adequada davant d'una sospita, diferents casos que hi ha hagut arreu del món i, finalment, us proporcionarem uns quants recursos que poden ser interessants a l'hora de tractar aquest tema. A més, compartirem històries i testimonis que il·lustren la gravetat d'aquest problema, però també exemples d'esperança i superació que ens recordes que és possible trencar el cicle de la violència. Si bé no serà un episodi fàcil, creiem fermament que donarà veu a aquestes realitats. És el primer pas per generar la consciència i fomentar canvis, perquè cada infant té dret a créixer en un entorn segur, envoltat d'amor i respecte. Posem-hi veu, reflexionem junts i, sobretot, aprenguem com podem contribuir a fer el món d'un lloc més segur per tots els nens i nenes. Així doncs, començarem amb el tractament físic. El maltractament físic infantil fa referència a qualsevol acció intencionada que causin danys físics a un nen. Això inclou cops, empentes, cremades, mossegades o qualsevol altra forma d'agressió que produeixi lesions visibles o internes. El maltractament infantil no només implica la violència directa, sinó també l'ús d'objectes per golpejar o ferir el nen. Aquest tipus de maltractament pot tenir conseqüències greus tant a l'escala física com emocional i psicològic. A llarg termini, els nens que pateixen maltractament físic no poden experimentar dificultats en el seu desenvolupament, problemes d'autoestima, trastorns emocionals i comportamentals i, fins i tot, efectes en la seva salut física. El maltractament infantil físic pot ser difícil d'identificar a vegades, ja que les ferides poden estar ocultes o justificar-se per als agressors, però és fonamental que pares, cuidadors i educadors estiguin alerta als signes com morats, fractures, ferides o un comportament excessivament temorós o submís del nen. És important destacar que en molts llocs el maltractament físic infantil és un delicte i existeixen lleis i serveis de protecció infantil per intervenir i assegurar el benestar dels nens en risc. El maltractament físic infantil té efectes profunds i duradors en el benestar d'un nen, tant en l'àmbit físic com emocional, que poden tenir certs impactes en els infants, com ara pels efectes físics immediats. En aquest sentit, les lesions visibles com morats, fractures, cremades, talls, cicatrius són habituals i sovint requereixen atenció mèdica urgent. A més, hi ha danys no visibles, com lesions cerebrals o internes, que poden tenir conseqüències permanents i influir en el desenvolupament físic del nen. A continuació, cal destacar els efectes emocionals i psicològics. Els nens maltractats sovint experimenten ansietat i por, ja que viuen constantment en estat d'alerta, temorós de nous cops o càstigs. Aquestes situacions poden generar un estrès crònic. Des d'una perspectiva emocional, poden desenvolupar trastorns com depressió, ansietat o baixa autoestima, sentint-se culpables o pensant que mereixen l'abús. A més, poden presentar trastorns de conducta, com agressivitat o problemes de relacionar-se amb els altres, que actuen com a mecanisme de defensa davant l'entorn abusiu. D'altra banda, el maltractament infantil físic té un impacte significatiu en el desenvolupament cognitiu i acadèmic. En aquest cas, interfereix en la capacitat de concentració, memòria i rendiment escolar dels nens. Com a conseqüència, això pot comportar dificultats per aprendre i un baix rendiment acadèmic, ja que les conseqüències emocionals i físiques dificulten les relacions socials i l'atenció a l'escola. Pel que fa al comportament i les relacions socials, els nens que pateixen el maltractament físic sovint tenen problemes per confiar en els altres. Això dificulta la formació d'amistats saludables i la creació de relacions familiars estables. En conseqüència, aquest aïllament social pot conduir un comportament més introvertit a una actitud de desconfiança envers adults i altres nens, evitant situacions socials. Finalment, és important abordar els efectes en la capacitat per regular emocions. Els nens que han estat maltractats físicament poden tenir dificultats per gestionar les seves emocions de manera saludable. En concret, això inclou com l'ira, emocions com l'ira, la frustració o la por, ja que no han après a regular-les educadament en un entorn abusiu. Així doncs, continuarem amb una cançó, Heal the World, de Michael Jackson.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place glimmers brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough. Hope is growing. If you care enough.
Parlem ara d'una forma de maltractament que, tot i no deixar marques visibles al cos, pot tenir conseqüències devastadores a llarg termini, el maltractament psíquic o emocional. Aquest tipus de maltractament es produeix quan un adult, que sol ser una figura de referència o de confiança per l'infant, actua de manera que danya el seu benestar emocional i la seva autoestima. Aquestes conductes poden ser molt subtils i difícils d'identificar, però són extremadament perjudicials. El maltractament emocional es pot manifestar de moltes formes. En primer lloc, trobem els crits constants... Puc repetir aquesta part? En primer lloc, trobem els crits constants, insults o menyspreus, ja que aquestes paraules feridores poden fer que el nen o nena se senti inútil, no estimat o incapaç de fer res bé. A més, s'hi poden afegir les humiliacions o comparacions negatives, com ara fer sentir l'infant inferior als seus germans, amics o companys. D'altra banda, el rebuig o la diferència es manifesta quan un adult ignora sistemàticament les necessitats emocionals del menor o no li presta atenció. També l'aïllament social pot ser una forma de maltractament, que consisteix a privar el nen o nena de relacions amb altres persones o activitats que els proporcionin suport i seguretat. Finalment, les expectatives insolibles o la pressió extrema també són formes de maltractament, ja que impliquen exercir resultats impossibles i castigar-lo emocionalment que no els aconsegueixi. Aquest tipus de maltractament pot tenir efectes profunds en el desenvolupament de l'infant. L'Associació de Psicologia Infantil de Catalunya destaca que la pressió emocional i psicològica, combinada amb la manca d'un entorn familiar segur, pot augmentar el risc de trastorns més greus en el futur, com els trastorns de personalitat i els problemes relacionals. Sovint els infants que el pateixen desenvolupen sentiments d'inseguretat, ansietat, depressió i una baixa autoestima. També poden tenir dificultats per establir relacions sanes en el futur, ja que els seus primers vincles afectius han estat tòxics o insegurs. Una de les característiques més complexes del maltractament emocional és que és molt difícil de detectar des de fora, a diferència del maltractament físic, que aquí no hi ha ferides visibles. Això fa que sigui essencial que educadores, docents i altres professionals estiguin més atents a senyals com la tristesa persistent, la por de cometre errors, conductes molt perfeccionistes o una necessitat constant de buscar l'aprovació. Però, malgrat la dificultat per identificar-lo, és fonamental saber que el maltractament emocional es pot prevenir i tractar. Quan es detecta de manera primerenca, és possible proporcionar al nen o nena un suport emocional adequat, ajudar-lo a desenvolupar una autoestima saludable i oferir-li un entorn segur on pugui créixer de manera molt sana. L'ajuda professional, com a psicoteràpia infantil, pot ser essencial per als nens que han estat víctimes d'abús emocional, així com el suport d'una xarxa familiar i social que els ajudi a reconstruir la confiança en si mateixos i en els altres. I ara us deixaré amb la cançó de Because of You, Kelly Clarkson.
It's not too long before you point it out. I can't. del maltractament sexual. El maltractament sexual infantil implica l'ús d'un menor per a la gratificació sexual d'un adult o d'un altre menor amb més poder. Aquest abús pot incloure accions amb contacte físic, com els tocaments, la penetració o els petons inapropiats, així com accions sense contacte físic, com l'exhibicionisme, que consisteix a mostrar parts íntimes del cos de manera no consentida amb l'objectiu d'obtenir plaer sexual. El voyeurisme, que és l'observació no consentida de persones en situacions íntimes per obtenir plaer sexual, o l'exposició a material pornogràfic. Cal obtenir en compte que un menor no pot donar un consentiment vàlid a causa de la seva immaduresa emocional i física. En aquest context, es pot identificar diversos tipus d'abús. D'una banda, l'abús intrafamiliar es produeix quan un membre de família, com un pare, mare, tiet o oncle, o fins i tot una mare, és l'agressió del menor. Aquest tipus d'abús és sovint el més difícil de detectar, ja que les víctimes solen viure sota una dinàmica de confiança i protecció, i sovint l'agressor és una persona de la qual el menor depèn emocionalment. D'altra banda, existeix l'abús extrafamiliar, que implica un agressor fora del cercle familiar del menor. En aquest cas, pot ser una persona coneguda, com un veí, company de l'escola, entrenador esportiu, metge o professor, o bé un desconegut complet. A més, aquest tipus d'abús pot ser especialment traumàtic, perquè implica una ruptura de la confiança en figures d'autoritat. També es pot parlar de l'explotació sexual comercial, que inclou qualsevol activitat en què un nen o un adolescent sigui utilitzat en activitats sexuals a canvi de diners, béns o altres beneficis. Aquest tipus d'explotació pot incloure la prostitució infantil, la pornografia infantil o el tràfic de menors. Finalment, hi ha el ciberabús o grooming, que és un procés en què un adult estableix una relació de confiança amb un menor a través de plataformes digitals, amb l'objectiu d'explotar-lo sexualment. Aquest abús pot tenir lloc a través de xats, xarxes socials, jocs en línia o qualsevol altra plataforma d'interacció digital. La Fundació Vicky Bernadet, que treballa en la sensibilització i la recuperació de víctimes d'abús sexual infantil, ha registrat milers de casos a Catalunya. De fet, en una enquesta de la Fundació, un 25% de les nenes i un 13% dels nens van declarar haver patit algun tipus d'abús sexual abans dels 17 anys. Els abusos sexuals poden causar lesions físiques, com infeccions de transmissió sexual o lesions genitals, i a llarg termini poden provocar problemes de salut com dificultats urinàries o reproductives. Però molts abusos deixen poques marques físiques visibles. En l'àmbit psicològic, els nens poden desenvolupar trastorns com l'estrès posttraumàtic, podem experimentar revivències del trauma, ansietats i por, i desconnectar-se de la realitat o del seu propi cos. Ansietat, depressió i una baixa autoestima severa. Sovint se senten culpables o avergonyits, creient que d'alguna manera són responsables del que els ha passat. Això pot afectar la seva capacitat per confiar en els altres i generar sentiments d'aïllament social. El comportament del nen pot canviar. Alguns mostren comportaments regressius, com mullar el llit, mentre que d'altres poden ser agressius o mostrar conductes sexualitzades inadequades per la seva edat. També poden tenir dificultats en l'escola, a conseqüència de la seva incapacitat per concentrar-se o d'estrès emocional. Les víctimes d'abús sexual infantil poden patir a llarg termini dificultats en les relacions personals, ja que poden tenir problemes per confiar en els altres o establir relacions sexuals saludables. A més, poden ser més vulnerables a trastorns mentals, com la depressió crònica o l'ansietat, i en alguns casos repetir els cicles de violència en les seves pròpies relacions. I ara us deixem amb Till It Happens to You, de Lady Gaga.
Tell me it gets better in time. You say I'm pulling myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move.
També de com es detecta com a educadora. Les educadores tenen un paper clau en la detecció de possibles casos de maltractament infantil, ja que passen moltes hores amb els infants i poden observar comportaments o situacions que indiquin una possible problemàtica. Tot i que no es poden confirmar casos només amb sospites, hi ha una sèrie de signes que poden ajudar a identificar aquestes situacions. En primer lloc, cal parar atenció als senyals físics com ara lesions inexplicables, cops, cremades o marques que no coincideixin amb les explicacions del menor. Cicatrius recurrents o aspectes descuidats, amb roba inadequada o manca d'higiene personal. Aquestes situacions poden ser indicatives d'un entorn de negligència o abús físic.
També, d'altra banda, els canvis en el comportament també poden ser un indicador important. Alguns nens i nenes poden mostrar-se excessivament tímids, evitar el contacte social o tenir una por inusual cap als adults. Poden mostrar conductes agressives que poden ser un indicador de nivells elevats d'estrès o angoixa. Fins i tot, poden haver-hi casos on l'infant adopta d'un nou comportament anterior, com és fer-se pipí al llit o presentar pors exagerades sense motiu aparent. Finalment, cal observar la relació entre el menor i la seva figura parental. Si es perceben interaccions fredes o rígides o de manca de connexió emocional, això també podria ser un inici d'un entorn poc segur. Una forma de poder detectar la relació entre l'infant i els seus pares és a través de diferents tests. El més indicat en aquest cas seria el test de la família. En aquest, se li demana a l'infant que dibuixi la seva família a través d'un seguit de preguntes que faria l'educador mentre ell dibuixa. Segons el que respongui i el que puguem detectar en el seu dibuix, podrem veure si hi ha indicis de mala relació amb algun familiar, repressió de sentiments, maltracte d'un familiar cap al nen i problemes d'aprenentatge. D'això s'anomena psicodiagnosis infantils. Hi ha molts més tests per identificar aquests problemes i se solen dur a terme per experts, tot i que els educadors també poden tindre sospites a través del que ens indica els dibuixos. Així, doncs, si tenim sospites d'un possible maltractament infantil, el que hem de fer en primer lloc és observar atentament i recopilar informació sense precipitar-se en les conclusions. Si és possible, és recomanable parlar amb el nen o nena en un espai segur, utilitzar preguntes obertes i evitar pressionar-lo. A continuació, s'ha d'informar el centre educatiu, especialment els responsables de protecció infantil, perquè es decideixi com procedir. Tot i així, sovint davant d'aquesta situació, la primera reacció sempre és: què faig? Ho he vist bé? Haig d'intervenir? I és clar que sí, quan parlem del maltractament infantil, el silenci és el pitjor aliat. Així doncs, sense professional, si tenim una sospita raonable d'un cas proper a nostre, a l'entorn, és important tindre coneixements i a qui podem assolir en aquestes situacions. A Espanya existeixen recursos com el telèfon d'atenció a la infància, que és el 116 i el 111, que és obert les 24 hores, o directament podem connectar amb els serveis socials o la policia local. I en situacions greus, no hi dubtis, tracta el 112 directament. També ara us vindré a posar una cançó que és Scars to Your Beautiful, d'Alessia Cara. She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining deeper than the eyes can find it. Maybe we are made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away, 'cause cover girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting for you. Girls eat nothing, she says. Beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? I can go a little while longer. She fades away, she don't see her perfect. She don't understand she's worth it. All that beauty goes deeper than the surface. Oh, oh. So to all the girls that's hurting, let me be your mirror, help you see a little bit clearer.
continuació us parlarem d'un cas real, el cas de Mary Ellen Wilson, que és un dels primers casos documentats de maltractament infantil als Estats Units. Mary Ellen Wilson va néixer el març de 1864 a Nova York. Després de la mort del seu pare a la Guerra Civil Americana, la seva mare, Frances Wilson, va haver de treballar llargues hores per mantenir-la. Incapaç de cuidar-la, va deixar Mary Ellen al càrrec del Departament de Caritat de Nova York, que la va col·locar en una família d'acollida, els McCormack. Mary Ellen va ser adoptada per Francis i Mary Connolly després de la mort de Thomas McCormack. Durant els següents 6 anys, Mary Ellen va patir abusos físics i emocionals greus. Va ser golpejada amb un fuet de cuir cru, tallada amb tisores i sovint tancada en un armari. No se li permetia jugar amb altres nens ni sortir al carrer. El cas va sortir a la llum gràcies a una veïna preocupada, que va informar Etta Whelan, una missionera metodista. Whelan va investigar i va trobar Mary Ellen en condicions deplorables. Amb l'ajuda de Henry Berg, fundador de la Societat Americana per a la Prevenció de la Crueltat envers els Animals, Whelan va aconseguir portar el cas als tribunals. El cas de Mary Ellen va ser el primer a ser jutjat als Estats Units per maltractament infantil. La seva història va provocar una onada de suport per a la creació de la Societat per a la Prevenció de... Anem arribant al final de l'episodi, però abans us volem convertir alguns recursos molt valuosos que aquells que vulguin aprofundir en la comprensió i la prevenció del maltractament infantil, així com per a les famílies, educadors i altres persones interessades a oferir suport a nens i nenes en situacions vulnerables. Un d'aquests recursos és Save the Children, una organització internacional dedicada a protegir i defensar els drets dels infants, inclosa la seva seguretat i benestar. A la seva web podeu trobar informació actualitzada sobre la problemàtica del maltractament infantil, guies pràctiques i recursos per identificar i actuar davant d'aquest problema. També destaca la Fundació Vicky Bernadette, que treballa per prevenir i abordar les conseqüències dels abusos sexuals a menors, oferint atenció i suport a les víctimes i les seves famílies. Aquesta fundació proporciona formació a professionals i recursos pedagògics per sensibilitzar la societat sobre aquest tema. Si voleu conèixer més sobre el seu treball o necessiteu ajuda, podeu visitar la seva web. La seva història va provocar una gran onada de suport. Per a la creació de la Societat per a la Prevenció de la Crueltat envers els Nens de Nova York, la primera agència de protecció infantil del món. Després del judici, Mary Ellen va ser adoptada per Etta Whelan i va viure una vida relativament normal. Es va casar i va tenir fills propis. Va morir el 1956 a l'edat de 92 anys. Aquest cas va ser crucial per a la creació de lleis de protecció infantil i va marcar un punt d'inflexió en la manera com la societat tracta de casos de maltractament infantil i la seguretat en l'àmbit familiar. Aquests materials són una gran eina per començar converses importants en un entorn segur i proper i es poden trobar a llibreries especialitzades o biblioteques. I així arribem al final d'aquest episodi. Avui hem parlat d'un tema molt dur. Hem tractat les diferents formes d'abús que poden patir els nens i nenes, des del maltractament físic fins al psíquic i emocional, reflexionant sobre com nosaltres mateixos tenim la responsabilitat de ser-hi per als infants, de donar-los veu i de protegir de qualsevol mena de violència. Deixen que cicatrius profundes, però també és fonamental saber que amb la detecció a temps, el suport adequat i una intervenció efectiva, aquests traumes poden començar a sanar. Si ets un educador, una professional de la salut o fins i tot un familiar o amic, la teva implicació pot fer una gran diferència. Cada petit gest de suport, cada mirada atenta i cada acció per protegir un infant pot contribuir a trencar el cicle del maltractament i donar a aquell nen o nena l'oportunitat d'un futur millor. Volem agrair-vos per escoltar-nos i reflexionar sobre aquest tema tan important. Si tens sospites o coneixes una situació que creus que requereix ajuda, recorda que hi ha recursos i professionals a la teva disposició. És necessari actuar per defensar els drets dels infants. Gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim episodi.
Gràcies! Adéu.